Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Parelles falses detecta la policia cada dia i només a la demarcació de Barcelona. 6 cada dia. Són parelles de conveniència entre persones de nacionalitat espanyola i estrangers que no tenen papers, que no tenen la seva situació legalitzada aquí. En alguns casos, no hi ha diners pel mig.
Ens vam estar trobant. Aquestes trobades eren també per conèixer-nos, perquè sabíem que el compromís volia dir realment tenir una confiança molt gran als que, de fet, això és el matrimoni.
En d'altres, sí que hi ha diners i ho gestionen petites organitzacions que operen robant DNIs, per exemple, en alguns casos, o grans màfies que trafiquen amb persones a qui exploten laboralment o sexualment i que també en treuen rèdit falsejant aquestes parelles. Se'n detecten tantes, el triple que l'any passat, perquè també s'han reforçat els controls, amb alguns casos que són flagrants.
N'hi ha persones doncs, que igual en 2 anys s'han constituït com a parella 5 o 6 vegades, tranquil·lament.
Com es fan aquestes inspeccions i per què la gent que ho tria ho fa fent-se parella, de fet, i no casant-se? De seguida us ho expliquem. És divendres, per fi, és 7 de novembre del 2025. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
Potser haureu notat que hi ha un canvi generacional respecte a la religió. Cada vegada són més els joves que es declaren obertament creients, sense cap mena de complex ni vergonya, des de Rosalia fins a Juliana Canet.
Una espiritualitat que s'està notant a les esglésies, com ens ha confirmat l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Sí que noto una participació més gran de joves, un interès renovat per la fe i per la vida cristiana.
Atenció amb una notícia que interessarà molt als esquiadors. Les estacions que són propietat de la Generalitat funcionaran com un teletac, és a dir, s'haurà d'abonar una quota inicial, però després es pagarà en funció del que s'hagi esquiat.
El que permet és l'esquí a totes les estacions del grup amb millora de preus, que pot arribar fins i tot a ser gratuït quan ja portis 17 esquiades.
Això es podrà fer a les estacions d'esquí de la Molina, la Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainer i Buidaull.
I sentirem també la Maria Canaletes. Té 105 anys, és de Santa Coloma de Farners. Parlarà de la seva àvia, que és una remeiera nascuda el 1866.
Feia oli dels nervis, feia esprit de suaquer. Només veia el rebost ple de coses amb etiquetes.
Però el seu gran èxit va ser la ratafia i la família l'ha seguit fent amb la mateixa recepta.
Venien un xofer de Sant Hilari i deien, Maria, a la meva mare, dongui'ns una mica d'aquell licor que retorna als morts.
Que retorna als morts. Si la voleu tastar, teniu l'oportunitat de fer-ho a la festa de la ratafia que es fa aquest cap de setmana a Santa Coloma de Farners. Ens ho explicarà la Laia Claret. La ratafia, una companya fantàstica també pels àpats de Nadal, que ja s'acosta i el comencem a notar perquè, per exemple, l'empresa Caganer.com ja ha presentat les seves novetats.
Amb caganers de Sílvia Oriols, Aitana, Cobercí o Joan Dausà.
Fem també un cop d'ull a les carreteres per saber si hi ha ja qui comença a marxar de cap de setmana. Equip Viari, Txell Garriga, com ho tenim?
Bon dia, doncs segur que sí, perquè veiem que s'està començant a intensificar el trànsit a la corona de Barcelona, sobretot per l'A2 a l'alçada de Sant Joan d'Espí, on es talla un carril per un vehicle variat, també a les rondes, però de moment sense incidència. Sí que tenim, però ara, 2 accidents, una a la P7 a l'alçada de Martorell, direcció Barcelona, i l'altra talla la BB-5114 en terme municipal d'Arbúcies.
I pel que fa al temps, avui calma, però tornen les pluges, no, Dani Ramírez?
Sí, bon dia. El que passa és que serà poca pluja, no sembla cap aiguat, res a veure amb el que va passar ahir, i això començaria aquest vespre nit per les comarques de Ponent, és a dir, que el front ve de l'Aragó, està entrant tot just pel Cantàbric en aquests moments, però va ràpid, i portarà una mica d'aire fred, per tant, també baixarà la cota de neu de 2.000 cap a 1.400, 1.500 metres demà matí. Torna a nevar una mica el Pirineu aquest dissabte, amb un dia marcat pels núvols i algunes pluges, insistim, a gairebé tot arreu. Demà al matí, sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de Girona. Aquesta nit i matinada, gairebé tot l'interior, Lleida, Tarragona, l'Ebre, 1 litre, fins a 5, fins a 10 litres. No estem parlant de 70 o 80, com va passar ahir amb aquells aiguats. Bé, la tarda demà ja més clarianes, a bona part del país, però no acabaran de marxar els núvols, i encara demà a la tarda alguna pluja cap al nord i Girona. Finalment, diumenge, comencem amb alguna boira a la Catalunya central, fins i tot nord de Lleida, però diumenge un dia radicalment diferent, marcat pel sol i la temperatura més baixa de nit, més alta de dia.
Tindrem també esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Avui, Joan Fitó, amb quins titulars?
Doncs mira, el Barça ha inaugurat aquest matí al Camp Nou amb un entrenament de portes obertes davant d'uns 23.000 espectadors. És la prova necessària abans que el club pugui rebre la llicència per poder-hi disputar partits oficials. I serem amb el Roger Bus, avui per ser en bàsquet, Barça-Madrid, novena jornada d'Euroliga al Palau. A Girona sentirem Mitchell, prèvia del Girona a la Vesta demà, a les 2 de la tarda, a Montilivi. El Girona és cuer de primera divisió, a 2 punts de la permanència, demà buscarà sumar la segona victòria de la temporada. A la demarcació de Tarragona, els jugadors del Nàstic viatgen avui cap a Múrcia, on demà hi juguen partit de Lliga. Serà el debut del nou tècnic Cristóbal Parralo, tot i que no podrà seure a la banqueta perquè té pendent complir un partit de sanció de la seva etapa al Racing de Ferrol. I a Lleida, el Pons Lleida d'hoquei patins viatja cap al Coll, on demà debuta a l'Europe Cup, a l'anada dels 8ens de final. L'equip d'Edu Amat ha guanyat 3 títols d'aquesta competició, el que era l'antiga CERS, segona màxima competició europea d'hoquei patins.
Ampliarem com faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, tenim tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem. Catalunya al dia. La 1:06 s'han disparat els fraus en parelles de fets simulades entre estrangers sense papers i persones amb nacionalitat espanyola. Segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts del Ministeri de l'Interior, cada dia i només a la demarcació de Barcelona, la Policia Nacional detecta 6 parelles falses. Són unes investigacions que s'han triplicat respecte al 2024. Miquel Harguem, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, aquí hi ha dos tipus de parelles falses, podríem dir?
Sí, les que, per exemple, han fet servir un mètode del boca a orella, per exemple, amb el seu entorn, hi ha persones migrades, si parlem del cas des de la perspectiva de la nacionalitat espanyola, que necessiten papers i opten per aquesta via ràpida. En alguns casos, no hi ha diners pel mig. Són organitzacions també petites, en alguns casos, en els que hi ha 2 o 3 persones implicades. I en altres casos, fins i tot hi ha un tràfic de carnets d'identitat falsos, a través dels quals es fan aquests matrimonis.
Per tant, 3 escales, eh? La gent que ho fa simplement per fer un favor, no?, entre cometes,
seria
sense
una minoria,
intercanvi econòmic, i llavors hi ha les petites organitzacions que, per exemple, ho fan robant un DNI, i llavors les grans màfies.
Les grans, no? les màfies. L'any passat es van constituir, davant de notari, 20.000 parelles, de fet, entre persones espanyoles i extracomunitàries. Són dades del Col·legi Oficial del Notariat, i segons aquestes fonts del Ministeri de l'Interior a la demarcació de Barcelona, 1.800 d'aquestes estaven sota sospita i es van remetre a la Unitat contra Xarxes d'Immigració de la Policia Nacional.
I llavors, un cop detecten la sospita, què es fa? Com hi ha un control policial sobre aquestes suposades parelles?
Aquí s'han començat a veure més casos, també perquè s'han reforçat les plantilles policials que estan investigant aquests casos. Es miren sobretot al padró municipal, que hi hagi convivència, després també es consulta en bases de dades, perquè fins i tot s'han trobat casos en els que hi ha una persona que s'ha casat més d'una vegada, més de 2 i més de 3. Ens ho explica el Toni García, és l'inspector de la Policia Nacional, cap de la Unitat contra Xarxes d'Immigració.
N'hi ha persones, doncs, que igual en 2 anys s'han constituït com a parella 5 o 6 vegades, tranquil·lament. I en els tràmits han sigut o denegats o arxivats i continuen presentant aquest tipus de sol·licituds.
Clar, però això com pot ser? És a dir, 5-6 vegades has intentat casar-te? No hi ha un cupo que dius ja s'ha casat una vegada i ja no pots estar invalidat per fer aquest mateix.
Atenció, procés. Que estem parlant de parelles de fet, i una de les diferències amb els matrimonis és que la dissolució de la unió es pot fer sense necessitat, pràcticament només cal anar al registre i dir que tu voluntàriament vols deixar de ser parella de fet.
No el matrimoni, que és molt més laboriós, no?
Exacte, hi ha un jutge pel mig. Aquí és un tràmit molt més ràpid, per això s'opta per les parelles, de fet. També, per intentar esbrinar què és el que passa amb aquestes parelles, el que es fan és, com a les pel·lícules, visites domiciliàries, entrevistes, un per cada banda, per a veure...
Sàpigues si... els gustos de l'altre, les preferències, els records en comú, tot.
Exacte.
Això.
Exacte. I aquí, fins i tot, s'han trobat parelles que no parlaven el mateix idioma.
Ja.
Intentem, en aquests tipus d'entrevistes, doncs, preguntar coses normals de la convivència. Igual, doncs, no saben nom de familiars, jocs d'on s'han conegut, i a vegades, doncs, que trobem que la parella s'ha fet davant d'un notari i ha portat un intèrpret, que no sap ni parlar el mateix idioma.
Clar, i en els casos aquests que sí que hi ha un intercanvi econòmic, que poden haver-hi organitzacions més o menys grans, quan es pot arribar a pagar per fer-se parella?
Això funciona depenent de quanta gent hi ha al voltant i tothom vol cobrar aquí, eh? Hi ha molts intermediaris, per exemple, es poden arribar a pagar entre 10.000 i 15.000 euros en aquestes xarxes en les que intervenen diverses persones. L'espanyol, normalment, el que rep, finalment, nets, 3.000, 5.000 euros, una cosa així, i sempre és amb dues tandes. Una primera, quan es fa l'enllaç, i després una segona, quan la persona migrada ha aconseguit la targeta de residència. Hem de dir que hi ha sancions. L'administrativa pot arribar als 10.000 euros, i després, si s'engega la via penal, aquí podem estar parlant d'una altra escala.
Clar, i suposo que si la policia acaba detectant i demostrant que és una parella falsa, allò es desfà i
allò
aquí no ha passat res.
Allò es desfà i cap a casa l'extracomunitari.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Doncs la Policia Nacional ha detingut 13 membres de l'organització veneçolana dedicada al narcotràfic Tren de Aragua. Són 9 de les detencions que s'han fet a Catalunya i una al País Valencià. Quim.
Han intervingut drogues sintètiques, cocaïna i una plantació interior de marihuana. També s'han localitzat dos laboratoris de cocaïna rosa, coneguda també amb el nom de Tusi. L'operació respon a la segona fase de l'operació Intercity, que es va desplegar al març de l'any passat i on es va detenir a Barcelona el germà del líder de l'organització a escala mundial, conegut com a Nen Guerrer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet del Tren d'Aragua el seu objectiu prioritari en la lluita contra el narcotràfic, fins al punt d'acusar el president veneçolà Nicolás Maduro de ser-ne al cap.
Més coses, més de 1.300 joves que havien abandonat els estudis i han tornat a incorporar l'últim any. És una xifra que representa un 70% dels prop de 2.000 joves que han rebut suport durant el primer any de funcionament del programa Reconnect ES. El pla ofereix acompanyament als joves que ja han deixat els estudis per trobar una opció que els encaixi. A Catalunya, l'abandonament escolar prematur és del 13,7%, lluny encara del topall del 9% que marca Europa. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, en aquest primer any de funcionament del programa del Reconnectes, del qual s'ha fet balanç avui, s'han detectat 9.000 joves d'entre 16 i 24 anys, els ha detectat el Departament d'Educació, que constaven fora del sistema educatiu. A partir d'aquí, el Departament explica que se'ls ha buscat a tots, un per un, però que la meitat no han respost i que una quarta part han rebutjat aquest suport perquè han explicat que ja estaven estudiant, treballant o que ja no viuen a Catalunya.
El programa és Reconnectes, que abans ho he llegit malament.
Que fa referència als educadors socials, que són les persones que intervenen, que contacten.
A vegades ens perdem una mica amb les sigles.
I els fan jocs de paraules,
compliquen, sí,
exacte. Sí.
Aquest programa és una de les principals accions del Departament d'Educació per reduir justament l'abandonament escolar prematur.
Clar, i ara s'ha inclòs en un pla d'acció que avui s'ha presentat i que aborda la prevenció, la intervenció o la compensació per als casos on l'alumne ja ha abandonat el sistema. Laura Jiménez és la cap del Servei d'Orientació del Departament.
Que hi ha més incidència en nois que en noies, que hi ha dificultat d'aprenentatge o de regulació conductual, que tenim uns entorns socioeconòmics vulnerables, que a vegades hi ha una poca vinculació amb l'institució escolar i unes baixes expectatives familiars. Aquest conjunt de variables exigeixen una resposta integral i coordinada entre tots els nivells del govern i la comunitat educativa.
El pla desgrana un llistat de mesures molt diverses, Sara?
Sí, que van des de revisar el pacte contra la segregació escolar fins a fomentar la formació professional o, per exemple, recollir dades d'absentisme escolar a nivell municipal per intervenir.
Un absentisme escolar prematur que frega, dèiem, el 14%, això és molt elevat, no?
És evident que és molt elevat si mirem aquest objectiu perquè, a més, és multifactorial, com expliquen des del departament, i fer-ho reduir no és una tasca fàcil, però és veritat que està en clar descens i que, per exemple, Estel fa 15 anys era pràcticament del 30%. Per tant, hi hauria mitja feina feta, però ara falta la recta final.
S'ha avançat realment, sí, però som lluny d'això, d'aquest topall del nou que dèiem. Gràcies, Sara.
Bon dia.
L'Associació de Famílies amb Fills a l'Escola d'Educació Especial Ventijol de Blanes reclama que es posi un sistema de videovigilància a les zones comunes del centre. Això és després que s'hagi obert una investigació, us ho explicàvem l'altre dia, per la denúncia de suposats maltractaments a alguns alumnes amb autisme greu. Fèlix Martín, són les primeres declaracions que fan després d'una reunió que han tingut amb la direcció de l'escola.
Sí, bon dia. A més d'exigir que s'instal·lin càmeres a les zones comunes, també reclamen que s'informi amb detall dels protocols de contenció i quins criteris fan servir. I aprofiten per dir que una part de les instal·lacions i material de l'escola ha quedat obsolet i cal renovar-lo de forma urgent. Joan Ignasi García és el secretari de l'AFA.
És la manca de mitjans amb les quals treballen i la obsolescència de les instal·lacions i del material que fan servir. I en aquest sentit volem exigir al departament que posi fil a l'agulla.
Des de l'Associació de Famílies reconeixen també que estan molt enfadats per l'opacitat inicial de la direcció del centre i de la Conselleria d'Educació i reclamen màxima transparència per aclarir aquest cas o qualsevol altre que pugui passar.
Primer, per esbrinar exactament què és el que ha passat, per descomptat, i poder prendre accions per apartar a les presumptes responsables, si és que tot això és cert. I segon, per evitar que això es pugui tornar a produir en el futur.
Per això el Departament d'Educació ha obert un expedient informatiu.
I a Puigcerdà, a la Cerdanya, mobilització contra el tancament d'una de les dues escoles públiques que hi ha en aquesta vila. És la Llums del Nord. Un informe d'Educació defensa que s'ha de fusionar amb un altre centre. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I això amb quina justificació?
Doncs l'informe assegura que la baixada de les matrícules fa que les dues escoles tinguin menys alumnes dels que haurien i proposa que es fusionin. Quan va obrir l'escola Llums del Nord fa 18 anys hi havia 700 alumnes i 5 línies a l'Alfons I. Ara entre les dues tenen 3 línies i 500 alumnes. La comunitat educativa no vol sentir a parlar del tancament i assegura que la comarca i la vila estan creixent. Álvaro Lafuente, de Comissions Obreres, i Sara Navarro, de l'Associació de Famílies.
Les dades el que diuen és que la població està creixent i que cada vegada calen més grups, per tant, necessitem més infraestructura educativa, no volem cap retallada d'espais.
Són dues opcions metodològiques diferents. Que els pares només puguin triar una modalitat educativa, també trobem que és injust.
Per això, tant ahir al vespre com aquest matí, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de Puigcerdà per reivindicar que el poble continuï tenint dues escoles per exercir de capital. Joan Manel Serra és l'alcalde de Puigcerdà.
Creiem que és un projecte vital, no només pels infants que cursen en allà, sinó a nivell de projecte de vida per moltes famílies, i no podem tancar o deixar de tenir opcions per les persones que vulguin vindre a viure a la comarca.
De fet, van més enllà i reclamen la construcció de l'edifici de l'escola que porta 18 anys en barracons.
Passen pràcticament 3 minuts d'un quart de dues del migdia. L'auge del catolicisme entre els joves s'està notant a les esglésies. Així ho diu l'arquebisbat de Barcelona, que assegura que des de la pandèmia s'han triplicat els joves que contacten amb les parròquies. Un interès que, diuen, va més enllà d'una moda o de la influència que puguin tenir artistes com Rosalia. Un repunt que també detecten des de l'arquebisbat de Tarragona per part de joves d'aquí, que s'apropen a la fe cristiana des del desconeixement, però també s'explica per l'arribada de joves migrants ja practicants i que venen d'altres cultures que sí, que són més creients, més religioses. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia. N'hem parlat amb Carlos Bosch, responsable de joventut de l'arquebisbat de Barcelona. Considera que els joves d'ara han trencat perjudicis i mostren més obertament les seves creences en plena onada conservadora, com apunten totes les enquestes. Cada vegada hi ha més joves que s'apropen, com deies, a l'Església, ja sigui a través de les xarxes, i les parròquies tenen més grups de joves. Només al Bisbat de Barcelona n'hi ha un centenar.
Culturalment no hi ha tantes resistències, també és fàcil com a artista. I, bueno, doncs aquesta és la meva vida, no? També sortir de l'armari d'alguna manera, no? El no tenir por a mostrar les pròpies creences. També crec que és com que la societat també està més oberta, doncs cadascú és més lliure d'expressar les seves creences, siguin les que siguin, entre elles també doncs, la vida cristiana.
Un interès dels joves que ha anat augmentant els darrers anys arran de la pandèmia i que és un repte que ha d'afrontar l'Església, com ha explicat també aquesta emissora l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Sí que noto una participació més gran de joves, no allò cada diumenge, perquè potser ha canviat una mica el sentit per molts. La majoria d'aquests joves ha canviat el sentit de la pràctica religiosa o de la pràctica cristiana, però un interès renovat per la fe i per la vida cristiana. En aquest sentit sí que hi ha un augment.
Planelles assegura que moltes esglésies de casa nostra s'estan revitalitzant per l'arribada d'immigrants, sobretot sud-americans, subsaharians i asiàtics.
Doncs doble factor que explica aquest auge de l'espiritualitat i de la religiositat entre els joves. D'una banda, doncs, que hi ha gent amb certa influència sobre ells que es declaren obertament practicants i creients, i de l'altra, doncs, la influència d'aquesta migració que provenen de països on la fe cristiana encara es manté més que no pas aquí. Passen 20 minuts de la una del migdia. Més coses. Roses a l'Alt Empordà millora la qualitat de l'aigua potable. Des del 21 d'octubre, els nivells de contaminants estan per sota del límit permès. Us ho havíem explicat en un parell d'ocasions. S'està a l'espera que durant uns dies els paràmetres siguin baixos perquè es pugui tornar a beure aigua amb total normalitat en aquesta localitat de Roses. Girona, Laia Claret.
Segons l'última actualització que ha fet pública l'Ajuntament de Roses des del dia 21, els nivells de trihalometans es troben per sota dels 100 mil·ligrams per litre, el límit que marca el Reial Decret. Fa un mes, l'Ajuntament de Roses va alertar la població sobre la presència d'aquest contaminant gasós. L'Ajuntament treballa conjuntament amb el Departament de Salut perquè els nivells baixos siguin sostinguts en el temps. De moment, es continua recomanant bullir l'aigua durant un minut abans de fer-la servir per cuinar. En el cas de beure aigua de l'aixeta, cal posar-la en un gerro o deixar-la ventilada durant 24 hores, i també s'indica reduir el temps de les dutxes i ventilar els banys. La Maite, veïna de Roses, diu que la preocupació entre els veïns ha baixat.
Jo me dutxo, com sempre m'he dutxat, i res. Quan va sortir, doncs sí que la gent en parlava, però ara res. Vas a buscar el pa o esmorzar o així, i no he sentit cap tipus de conversa de l'aigua.
Des de l'Ajuntament recorden que caldria una exposició d'anys a la substància contaminant per notar-ne efectes.
I d'aquí un mes i mig hauríem de saber si tira endavant o s'aparca una de les obres agràries de més abast del país. Parlem de la modernització del rec en les 70.000 hectàrees del canal d'Urgell a les comarques del Pla de Lleida. Això té un pressupost de 1.000 milions d'euros. La proposta pactada amb el govern ha de rebre l'aval dels regants, però encara hi ha molta incertesa sobre com es pagarà i, a més, el procés per fer les votacions també genera molts dubtes legals. A veure, expliquem-ho tot plegat. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què és el que no veuen clar?
Doncs a veure, primer un incís sobre com ha de ser aquest procés. L'assemblea final, que ha de dir sí o no a la modernització, està prevista per al 21 de desembre. Abans, però, ho han de votar les 20 col·lectivitats en què es divideix l'àrea regable, aquestes 70.000 hectàrees. Els dubtes es generen perquè cadascuna té ordenances pròpies amb una gran disparitat de criteris sobre, per exemple, les majories que calen per avalar els resultats o sobre la privacitat del vot. Alguns el faran secret, altres no. Una situació que preocupa les bases del canal i els presidents d'aquestes col·lectivitats perquè pot obrir la porta que els resultats s'acabin impugnant. N'hem parlat amb el president de la col·lectivitat d'Arbeca i també de la plataforma Manifest del Gran Urgell, Jaume Pereira.
I amb la qual entenem que això no dona serietat al procés i que al final és una porta oberta que sigui quin sigui el resultat final de la votació, doncs hi hagi gent que si no els agrada el que ha sortit ho puguin acabar impugnant.
Per això, moltes veus reclamen que de forma prioritària es posi ordre a les ordenances i que es trobi la manera perquè puguin votar directament tots els regants, que són uns 17.000. Així ens ho deia el president de la col·lectivitat de Torregrossa, Miquel Capell.
Mira, fer una votació general per tothom i no això de les uns no 50 més 1, els altres no 70 més 1, els altres no 60 més 40, i els altres n'hi ha hagut que han dit, nosaltres no anirem ni a votar. Això no serà una mica complicat.
I davant d'aquesta situació, sobre la taula hi ha peticions, com la d'Unió de Pagesos, que demana que es posposi la votació final prevista per al 21 de desembre fins que no s'esvaeixin tots aquests dubtes.
Adéu, Estela, gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Els treballadors de l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp, aniran a la vaga l'1 de desembre. El 76% dels participants en la consulta han votat a favor d'una aturada de 24 hores per exigir a l'equip de govern que solucioni el descontrol, diuen que arrossega el Departament de Recursos Humans. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins problemes tenen?
Doncs bé, mira, per exemple, el lloc de cap de Recursos Humans està vacant. Es mantenen també els retards puntuals en el pagament de les nòmines 8 vegades en els últims 2 anys, segons han dit els sindicats. Hi ha hores extra impagades des del juny i dietes i quilometratges pendents de l'any passat. Això cal afegir, a més, les places que no s'estan cobrint i la sobrecàrrega de tasques. Segons diuen, no és un tema de diners. La situació està causada per un problema de gestió administrativa al Departament de Recursos Humans. Els sindicats CECIF, Comissions Obreres i la UGT apunten que la taula de negociació amb l'equip de govern avança. Per això els treballadors han dit prou. En la consulta hi han participat el 58% de la plantilla formada per uns 300 treballadors, el 76% hi han votat a favor. El president de la Junta de Personal, Carles López, de CECIF, diu que el canvi de govern no ha solucionat res.
Va haver la desfeta de l'anterior govern de l'alcalde Clua. Ara governa l'alcalde Klein. Després de 7 mesos estem, ara mateix, totes les imatges que vam viure el Nadal passat i el novembre passat són extrapolables a la situació que estem ara. O sigui, estem pitjor que estàvem fa un any. I això nosaltres no ho podem acabar d'entendre.
Feia més de 30 anys que no es convocava una vaga total a l'Ajuntament cambrilenc. L'alcalde Oliver Klein ha reconegut el gran repte que arrosseguen des de fa temps. Manté que seguiran treballant amb diàleg amb l'objectiu de trobar solucions duradores.
L'Ajuntament de Barcelona pujarà a l'IBI, l'impost sobre béns immobles, als grans hotels d'aquí a 2 anys, el 2027. És una de les condicions que els comuns han posat a l'equip de govern de Jaume Collboni per aprovar les ordenances de l'any que ve, que també tenen el suport d'Esquerra Republicana. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. L'acord amb Barcelona en Comú també preveu que l'Ajuntament estudiï i plantegi a l'Estat la possibilitat d'implantar un IBI progressiu per als habitatges, de manera que els propietaris paguin en funció dels que tinguin. Janet Sanz.
Treballa perquè hi hagi una modificació legislativa en la que no es pagui el mateix quan et compres una casa per viure que quan te'n compres més. I, per tant, quan hi ha aquest risc d'especulació. No pot ser que paguin el mateix les persones que compren una casa per poder viure.
També s'estudiaran mesures per limitar la proliferació d'establiments comercials com supermercats 24 hores, salons de bellesa integral o botigues de complements de telèfons mòbils i franquícies. Les ordenances per l'any que ve preveuen que, en general, taxes i impostos es mantinguin congelats, tret del recàrrec municipal de la taxa turística, que pujarà 1 euro fins l'any 2028 si rep l'aval del Parlament.
Una cinquantena de persones s'han manifestat aquest matí contra el projecte Julià de plaques solars previst entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I han protestat a les portes de la seu de la Generalitat a Girona mentre es feia una reunió entre els alcaldes dels municipis afectats, l'empresa i també el delegat del govern. Anem, doncs, cap allà. Girona, Núria Peraire, per què no volen aquestes plaques solars?
Hola, bon dia. Doncs els manifestants rebutgen el parc solar per la seva magnitud, perquè preveu instal·lar 75.000 plaques solars en 4 municipis del Pla de l'Estany i el Gironès, amb una línia d'evacuació que recorrerà 15 quilòmetres. Per parlar-ne, els 9 alcaldes afectats s'han reunit amb el delegat del govern a Girona, Xavier Guitart, i amb representants de l'empresa. Un portaveu de la protesta, Paco Lifante, ens explica que donen suport als alcaldes que rebutgen el projecte per la seva magnitud.
Els apoyem amb la seva negativa a no negociar amb el projecte Júlia, perquè sembla ser que sí, que l'empresa vol fer proposicions.
A la sortida, l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ens ha explicat que tots els municipis han expressat el seu rebuig al projecte tal com està plantejat.
És menys tinguts, és la colonització directament, és a dir, una empresa ve aquí a instal·lar plaques solars i l'energia no es veurà en el territori. Estarà dipositada arreu d'Espanya, a Europa.
També hem parlat amb el delegat del govern i ha recordat que el projecte, precisament per la seva magnitud, es tramita amb el Ministeri i no amb la Generalitat, i ha lamentat que els alcaldes no hagin estat ben informats.
informats.
La història de la Generalitat és que s'han d'implementar, perquè sabem que estem molt endarrere, sabem que estem endarrere amb energies renovables, però evidentment no es pot fer d'esquenes al territori.
Un dels aspectes que ha sortit durant la reunió és un possible canvi d'ubicació de les plaques solars. En tot cas, tot això es comença a parlar ara. El parc ha començat tot just la tramitació, que encara pot durar anys.
Gràcies, Núria. I la permuta dels terrenys de la masia Can Colomer a Badalona permet a l'Ajuntament traçar un dels projectes urbanístics més importants de l'àrea metropolitana després del Pla de Ponent de Gavà. El propietari dels terrenys podrà construir gairebé 880 habitatges, la majoria fora d'aquests terrenys, que es distribuiran per quatre zones de la trama urbana. David Àngel, a Badalona, l'Ajuntament assegura que vol protegir l'entorn de Can Colomer pel seu valor natural.
Doncs sí, per poder edificar, l'Ajuntament fa una permuta de terrenys perquè el propietari pugui construir per sota de la B20 els barris del Pomar, Montigalà, Bufalà i La Morera. Seran 772 habitatges, dels quals 323 seran de protecció i d'aquests, 120 seran de propietat municipal. Daniel Gràcies, el tinent d'Alcaldia i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Badalona.
Actualment és un dels plans urbanístics més ambiciosos dintre de l'àrea metropolitana. El que resultarà, doncs, són molts habitatges, però també una part important, un 41% d'habitatges d'HPO.
Però clar, David, els ecologistes locals no ho veuen així i en fan una altra lectura.
Doncs sí, efectivament. Defensen que el projecte continua perjudicant l'espai natural de la Serra de Marina. Francesc Alfambra, de l'Associació Ecologistes Els Verds de Badalona, a més hi continua veient un model urbanístic predador.
Es fonamenta en el Pla General Metropolità. És un pla franquista, setentero, que no s'adiu absolutament amb els moments que estem vivint de canvi climàtic, que els propietaris tinguin dret de construcció, és una conseqüència de la desídia política i de la deixadesa administrativa. El cas és que ara es converteix en el que serien 400 casetes alliberades en un dret de construcció de 700 pisos.
Segons l'Ajuntament, quan la Comissió de Territori doni el vistiplau, el pla es podria aprovar en un termini de 30 dies i a partir d'aquí el propietari podria demanar les llicències per començar el procés de construcció.
Catalunya al dia. Hi som.
Aquest matí s'ha donat el tret de sortida de la 17a edició del Gran Recapte. Amb les crides d'última hora, l'organització ha aconseguit gairebé 16.000 voluntaris per cobrir avui i demà els 2.000 punts de donació que hi ha repartits per tot Catalunya. Marc Camps, bon dia.
Hola, bon dia. El Gran Recapte, amb el lema "Ho donem tot", s'ha avançat 3 setmanes en aquesta edició. Hi participen 170 escoles i un centenar més d'empreses i ONGs. És el cas de l'Atlètic Missatgers de la Pau, que treballa amb persones sense sostre. El seu president, José Braojos, explica com l'entitat i els seus usuaris són voluntaris en un supermercat de Barcelona.
Avui el que hem fet és que vinguin aquí a tancar el cercle. Què vol dir? Ells són usuaris del menjador social de l'Hospital de Campanya, que aquests nanos vinguin aquí, visquin la festa del Gran Recapte i col·laborin per veure d'on surten els aliments.
Calen productes de llarga durada, com l'oli, la llet o les conserves. L'Eulàlia, en Pablo i l'Àngela són alguns dels donants.
Compré tres paquets de bolquers, que com que estic en un banc d'aliments, sé que això demanen molt.
He comprat un parell de conserves i un parell d'ampolles d'oli. Si podem, tots hem de col·laborar, perquè tots podem estar en un moment de necessitat, com se sol dir, no? De mica en mica s'omple la pica.
Totes aquestes coses de pasta i tal, que no té que faltar a cap persona.
També hi ha la possibilitat de fer donacions econòmiques a les caixes dels supermercats.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Passen 4 minuts, pràcticament, de 2:15 del migdia, i jo pensava que això no passaria, si més no, al Catalunya al dia, però no ens en salvem. Ja, jo...
me solté la coleta. Quería ir de blanco y fui de violeta.
I que quedi clar que és cosa de Marc Vidal.
No, cosa de Marc Vidal, no, cosa dels nostres lectors de la web del 3
Tota la raó, clar.
Què
vols que sigui el més llegit d'avui?
Les notícies més llegides avui, doncs, òbviament, aquestes claus de Lux, el miracle de la profeta Rosalia, com titulem al 3catinfo.cat. També podreu llegir la crítica que em fa Josep Martí, indicat FM, no? Rosalia exhibeix talent, sensibilitat i risc a Lux. L'anàlisi d'aquest disc es diu que és el més ambiciós i brillant. Per tant,
i que no si queda vols, res per no analitzar, cal, jo crec. Ja no queda res per analitzar. Al final sortirà també la selectivitat com a comentari de text.
Més. Sí, correcte. Avui també, com a notícia llegida, doncs els lloguers, coses molt més importants i que preocupen a molta més gent. Els lloguers que tornen a pujar tot i el topall. Aquí és interessant aquesta informació del 3catinfo.cat que podreu consultar al mapa, diguem, dels 140 municipis que tenen aquest, no, que estan reconeguts com a mercat tensionat, i veureu, doncs, això, en els últims trimestres, doncs, com ha anat pujant o baixant en el vostre municipi el preu del lloguer.
Sí, perquè hi ha diferències substancials entre un lloc i un altre, això és evident. Per tant, aquest mapa interactiu on podeu consultar què passa al vostre municipi i a la resta de municipis catalans. Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Doncs mira, fa un any a Mataró hem d'anar, perquè es gastava 10.000 euros per moure una escultura de 20 tones instal·lada feia només un any i mig. És qüestió del canvi climàtic, eh? Parlem a vegades, doncs, això que dels riscos d'estar a primera línia de mar en construccions. En aquest cas era un monument el que estava a primera línia de mar. El curs de la vida estava situat a tocar de la ria de Sant Simó al passeig del Callao i van haver de llogar una grua, va costar 10.000 euros per moure'l 200 metres més a l'interior.
Això són senyals, tot. A l'Ebre estan expropiant ja cases, a Mataró expropiem escultures i les movem de lloc.
És una recomanació que havia fet la demarcació de costes.
Doncs escolta, Marc, bon cap de setmana.
Molt bé.
I ens tornem a trobar dilluns. Gràcies.
Catalunya al dia.
2:45. I ara marxem cap a Santa Coloma de Farners, que està de festa, perquè s'hi celebra la 44a edició de la Festa de la Ratafia. És aquest licor dolç fet amb herbes, eh? I en aquesta edició s'ha fet una ratafia especial amb la recepta d'una remeiera de finals del segle XIX. La Laia Claret ha parlat, amb atenció, amb la seva neta. La seva neta té 105 anys i és perquè el seu pare, el pare d'aquesta senyora que ara sentireu, va guardar la recepta de la seva mare, per tant, l'àvia d'aquesta senyora de la Maria, i ara per la Festa de la Ratafia l'han recuperat, Laia.
La recepta és de la remeiera Joaquima Rocajuny, que va néixer en 1866 i va viure a Sant Pere Cercada, a la Selva. Era una dona vital i que feia servir les herbes per tot, era remeiera. Ho explica la seva neta, Maria Canaleta.
La iaia meva era molt de medicines. Maria Santíssima. Teníem un rebost que estava ple de medicines, feia oli dels nervis, feia esprit de suaquer, què sé jo. Només veia el rebost ple de coses amb etiquetes i herba.
La Joaquima feia la seva pròpia ratafia, però la clau, que ara s'hagi pogut recuperar, és de Pere Canalet, el pare de la Maria, que va fer un herbari amb els ingredients de la que feia la seva mare, la Joaquima.
I el meu pare, perquè ens recordéssim de tot això, va fer un llibre i va agafar 40 herbes, i sé que són, i les va cosir d'una, aquesta, l'altra, en el llibre. I ara l'hem portat a Santa Coloma, que el guardin perquè no es faci malbé. I els hi hem deixat.
A més, ens explica que les trementinaires que baixaven de Tuixent a la plana i cap a la costa es quedaven a dormir a casa seva perquè ja la coneixien. I la Maria recorda que casa seva amb la seva àvia era un punt de referència per a molts.
Venien uns xofers de Sant Hilari, que anaven a Barcelona amb l'autocar, i quan passaven allà a casa, baixaven i deien, Maria, no la meva mare, doni'ns una mica d'aquell licor que retorna als morts. I jo això ho tinc tan present, que retorna als morts, que penso, no és pas veritat, això.
Ara la Maria, amb 105 anys, reconeix que ja no en veu gaire de ratafia.
A la ratafia la poses amb cafè i no. I la veus sola, has de aixecar els cabells al cap. Massa forta, jo la trobo ara.
Ai, la Maria. I ara que estem de festa a Santa Coloma de Farners, si la voleu provar, si pot trobar aquesta ratafia de la Joaquima Roca Juny.
Doncs sí, s'ha fet amb la col·laboració de tres entitats, els Amics de Montsoriu, la Cooperativa La Sobirana i la Confraria de la Ratafia. A més, es diu Ratafia Cabrera perquè ret homenatge a la llarga història del Vescomtat. Ens ho explica Xavi Amat, membre de la confraria.
La Ratafia Cabrera seria la ratafia que representaria el Vescomtat de Cabrera, aquesta senyoria feudal que va estar més de 4 segles, que tant ens representa, no?, a tot el patrimoni, tot el territori que tenim. I què més que fer-ho que amb una ratafia, que també és un element que ens uneix, no?
I especifica com és aquesta ratafia cabrera.
És interessant perquè està fet amb herbes només de l'entorn. Té moltes flors, violes, saúc, malva, roser, romeguera... Té un piló. Després té l'anís molt especial, que no és anís estrellat de l'Àsia, sinó és fonoll d'aquí. Té un toc de fusta, fresca, i també concentra el que és el patrimoni i el paisatge en una copa.
La festa de la ratafia se celebra fins diumenge a Santa Coloma de Farners. Hi ha tastos de licors, venda de productes, activitats, i demà a la nit s'atorga el premi a la millor ratafia que s'ha presentat al concurs. Aquest any, amb rècord de nou, se n'han presentat 314.
Doncs bona festa a Santa Coloma de Farners i bona ratafia.
Catalunya al dia.
Al Pirineu, moltes granges es veuen abocades a tancar perquè no tenen continuïtat. A Espaén, a l'Alt Urgell, una vintena de joves han anat avui a conèixer una d'aquestes explotacions per intentar agafar-ne el relleu. Joaquim Albalate, quina és la situació actual d'aquesta granja?
Doncs Cal Esparrica té ara mateix unes 300 ovelles, 30 cabres i una desena de vaques. L'Anna i el Josep són la tercera generació que se n'ocupa. Ell és a punt de jubilar-se i a ella li queden pocs anys i s'han trobat que no tenen relleu. Ens ho explica l'Anna.
Els meus fills es guanyen bé la vida fora. Hi ha veus que volen tancar. Però, per exemple, ma filla i jo som les que hem dit no, perquè jo trobo molt injust si aquest bestiar m'ha donat de menjar, l'hom de demà de jubilar probablement vagin a escorxador. I això no ho trobo just.
Per això busquen algú que es faci càrrec de l'explotació per un preu simbòlic, les despeses i poc més. Això sí, volen que els nous ramaders visquin aquí a Espaén perquè el poble no perdi vida i també que tinguin una altra feina a temps parcial per garantir que els números surtin cada mes.
I no és un cas únic, Joaquim.
Exacte, hi ha moltes explotacions al límit de tancar per falta de continuïtat, com ens deia la Maria Díaz, de l'Escola de Pastors de Catalunya.
De traspassos d'explotacions no n'hi ha gaires, la gent no ho coneix. De fet, nosaltres anem fent activitats de sensibilització on ens trobem persones que tenen explotacions que pensen que si els seus fills no continuen, l'única opció és tancar, quan en realitat hi ha l'opció de que algú agafi el relleu.
I no només es tracta de trobar relleu, sinó de facilitar les coses a qui vol començar en la ramaderia, perquè començar de zero és impossible pel cost econòmic i les dificultats que suposa, com ens deia una de les candidates, l'Emma.
Jo crec que tot això s'hauria de conservar d'alguna manera. I crec que les complicacions són que el sistema no afavoreix que pugui haver ni relleu ni que les explotacions continuïn sent viables.
Per això es fan trobades com la d'avui per trobar remei a la trentena de granges del Pirineu que es troben en una situació semblant.
Doncs a veure com acaba. Gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia.
Els restaurants amb estrella Michelin i els mercats de Barcelona han posat en marxa una campanya que vol posar en valor el producte de proximitat i també la riquesa culinària de la ciutat. Amb aquest objectiu se sortegen àpats en restaurants reconeguts entre la clientela dels mercats. Un d'ells és el Mercat del Poblenou, allà hi tenim l'Anna Escura.
Comprar a Mercat a Barcelona pot tenir premi. Per una compra superior a 10 euros, els clients podran participar en un sorteig per guanyar un dels 366 menús degustació dels 27 restaurants amb estrella Michelin de Barcelona. La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Restauració, Raquel Gil, ha destacat el pes que tenen els mercats per a la societat barcelonina.
Els mercats no són només espais de compra, sinó que són espais de trobada, són motor econòmic dels barris i són espais de proximitat que fan trobada, que construeixen vincles i que ens ajuden també a construir una millor cultura del menjar.
Entre els restaurants participants, l'Alquímia i l'Angla. Escoltem Cristina Beiret i Elena Cerezo.
Crec que és una molt bona manera d'apropar a la gent a comprar als mercats i, sobretot, de conscienciar la gent que no compri les coses on no les ha de comprar. I això ajudem els pagesos a crear feines que s'estan perdent i el canvi és molt important.
Acercar l'alta gastronomia a los mercados i a la gent que, igual, d'altra manera, no tindria l'oportunitat de venir a
promocionar a nuestro restaurante.
La campanya Mercats de Barcelona amb l'alta gastronomia estarà en marxa fins al 29 de novembre i participen tots els mercats alimentaris i tots els restaurants amb estrella Michelin de Barcelona.
En un pessebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula, i mal penjat un angelet.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
I sembla que no pugui ser, però queden menys de 2 mesos perquè arribi Nadal i ja tenim les novetats que presenta l'empresa de Torroella de Montgrí, caganer.com. El nou Papa Lleó 14, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, o els jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Pedri o Rafinha, ja tenen la seva figureta, juntament amb personatges clàssics de còmic com Mortadelo i Filemó o la parella més coneguda de Disney, amb Mickey i la Minnie Mouse. I, de fet, Girona Clara Jordan és en aquest apartat de còmic i dibuixos animats on s'amplia més el catàleg de caganers.
Sí, i a banda dels que ja hem dit, hi trobarem també Zipi Zape, personatges de Pokémon, de Bob Esponja i el peluix de moda, el Labubu. De fet, la línia de personatges infantils i còmics és la que més es ven darrere del clàssic caganer barretina, com explica el propietari de caganer.com, Marc Alós.
És una de les famílies més venudes, que més agrada, no? Perquè va tant de petits com a grans, i aquí ens sentim tots molt nostàlgics, no? Aquest any hem tret 2 col·leccions, tant Mortadelo i Filemón com Zipi Zape, que pels de la nostra edat, doncs, van ser un referent, i anem omplint totes aquestes col·leccions perquè creiem que, ja que veiem que hi ha molt puix sobre elles, doncs que les hem d'alimentar bé.
De l'àmbit polític, només una novetat, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, tot i que el segon caganer que més es ven és el de Donald Trump. A l'apartat d'artistes també teniu el caganer de Joan Dausà i el d'Aitana, i també han fet el del dissenyador de moda mort fa uns mesos, Karl Lagerfeld. Peces per completar un catàleg que arriba a les 750 figures després de més de 30 anys fent noves creacions.
Són 3:15. I si arriba Nadal, també arriba la neu, i les estacions d'esquí de La Molina, la Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainer i Buitaüll obriran temporada el 4 de desembre amb una novetat destacada, i és que es crea un nou tipus de forfet conjunt per totes aquestes estacions, que són propietat de Ferrocarrils de la Generalitat, i això funcionarà com un teletac. Es podrà cobrar i es pagarà, de fet, després d'esquiar. La presentació d'aquestes novetats s'han fet a Vic en la 44a edició de la Fira de la Muntanya, que comença avui i que durarà fins diumenge. Vic, Nati Adelli, com funcionarà aquest nou sistema?
Doncs mira, Estel, bon dia. Aquest nou suport es diu FlexiPass. Pagues 15 euros de subscripció anual i pots accedir, amb el preu del forfet del dia, assegurança inclosa, a qualsevol de les 6 estacions de Ferrocarrils. Quan més dies l'utilitzis, més a compte surt. Hi ha bonificacions i a partir del 17è dia ja no pagues més. Per tant, a diferència del que passa ara. Doncs bé, no has de comprar prèviament un forfet de temporada sense saber quants cops hi podràs anar o si la temporada serà bona o dolenta, perquè hi ha més o menys neu, sinó que vas directament a les pistes i al cap del dia et cobren al banc aquella jornada d'esquí que has fet. T'estalvies, per tant, pagaments previs i cues, excepte el primer dia, evidentment, que has d'anar a recollir el suport físic del forfet. N'ha parlat el president dels Ferrocarrils, Carles Ruiz.
Presentem noves modalitats de pagament més còmodes pels clients, per altra part també aquest arrelament amb el territori, aquesta marca Pirineu 365, i després, lògicament, les inversions que estem fent per millorar els serveis i les estacions.
L'objectiu de la nova marca és desestacionalitzar l'activitat més enllà de la neu. Pel que fa a millores, es destaca la reforma del refugi del Niu de l'Àliga a La Molina i un nou mirador al Llac Núria. També es volen reciclar els objectes de plàstic de les estacions, com botes, pals i demés, i transformar-los en mobiliari urbà, com bancs o paravents de la mateixa estació.
I menys del 5% dels habitants del Pirineu fa servir el transport públic per anar a treballar. És la principal conclusió de l'enquesta de mobilitat quotidiana de l'Alt Pirineu i l'Aran, que s'ha presentat aquest matí, actualitzada 20 anys després que s'han fet la primera edició. Anem cap a Tremp. Pau Rovira, bon dia. Què més diu aquesta enquesta?
Hola, Estel, bon dia. Doncs l'estudi s'ha fet amb més de 7.000 entrevistes a veïns de les 6 comarques pirinenques i recull com es mou la població en el dia a dia. En dies feiners es desplacen el 90% dels habitants de l'Alt Pirineu i Aran, i el 70% durant el cap de setmana. El vehicle privat concentra la meitat dels desplaçaments, mentre que els modes actius, com caminar o anar en bicicleta, representen prop del 45%, sobretot dins els mateixos nuclis de població. En canvi, i aquí trobem la dada més rellevant, el transport públic continua tenint un ús molt minoritari, menys d'un 5%, bàsicament a causa de la manca d'oferta. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern estudia ampliar-la.
Tenim una mobilitat molt vinculada al cotxe privat i poc vinculada al transport públic encara. Veiem que hi ha aquesta demanda i estudiarem en pressupostos del 2026 noves línies que puguin generar aquesta demanda, i veiem aquest increment ara, en què estem en un 4 i pico de transport públic, 4,7 a les comarques, i poder anar augmentant. No és que estiguem en aquestes comarques molt lluny de lo que és habitual en entorns rurals, però sí que és veritat que hem de créixer en aquest transport públic.
Paneque ha destacat que aquest estudi és un pas previ necessari per a la redacció del futur pla director de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran, un pla que s'ha de licitar l'any que ve i que depèn, ha recordat la consellera, de l'aprovació dels pressupostos.
La Generalitat i la Diputació de Tarragona escenifiquen un acord per traslladar el Museu d'Art Modern de Tarragona a l'actual seu central de la Diputació. A més del trasllat i la seva ampliació, també es vol convertir el museu en un referent cultural del país. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, com es concreta aquest compromís?
Hola, bon dia. Doncs, de moment, a la pràctica, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, han signat un protocol d'intencions que compromet les dues administracions a treballar conjuntament en aquest projecte. Llauradó ha establert alguns dels terminis previstos.
Ja s'ha compromès que abans de mitjans del 2027 tinguem enllestits tres estudis, podríem dir, tres estudis previs, que són el projecte museològic per a la definició de la política de les col·leccions, continguts i activitats, un pla d'usos de la nova seu i un pla d'actuació amb el calendari, amb els costos i amb el finançament.
Es preveu que el trasllat i ampliació del museu quedi enllestit en 5 anys. Pel que fa al finançament, no hi ha res definit encara.
I, Clara, no només és un canvi de seu, no?, sinó que també es vol potenciar aquest museu a nivell català també i a nivell internacional, fins i tot.
Sí, és l'altra aposta. Es vol reivindicar el fons format per obres d'artistes de la demarcació de Tarragona i equipar el museu a altres referents com el MNAC. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, posa en valor aquest museu.
Vull recalcar que és un dia molt important pel país, perquè estem fent un pas endavant per un museu que és, des de la demarcació de Tarragona, una mirada a tot Catalunya. És com els artistes d'aquestes terres han vist el món, com ens expliquen el món, com ens posen un mirall a nosaltres mateixos per emmirallar-nos.
Un primer pas en el reconeixement d'aquest espai és l'adquisició recent de la col·lecció de fotografia Fòrum per part de la Generalitat i que custodiarà el museu.
Vuit minuts i mig i les dues del migdia.
Було на місто, то був ліс. Я мала вдосталь часу, аби мені наснилося, що я була рибою, птахом, змією, гієною.
És el suggeridor col·lectiu d'artistes Cabo San Roque que comencen a Tarragona la itinerància per 8 localitats del país de la seva creació immersiva al voltant de l'univers literari de Mercè Rodoreda. Ricard Buigas, abans la instal·lació que vol transmetre l'horror de la guerra a través de la bellesa ha passat també per llocs com el CCCB o el TNC a Barcelona o també el Festival Temporada Alta de Girona.
Cabo San Roque reflexiona sobre les conseqüències de la guerra des dels ulls i la veu de les dones a través del llibre de Rodoreda, Viatges i Flors. L'artista Laia Torrents diu que l'exposició no acaba quan creues la sortida.
Quan surts aquí dins, jo crec que tens un sentiment que no acabes de processar, que necessites la reflexió i et van venint visions per acabar d'entendre el que passa.
Els creadors han establert un diàleg entre Rodoreda i l'obra de Svetlana Alexievich, Premi Nobel de Literatura, a través de les entrevistes que la periodista i escriptora bielorussa va fer a dones supervivents de la Segona Guerra Mundial. L'artista Roger Aixut diu que és una fusió necessària.
La lectura d'aquestes experiències reals ens donen la clau per desxifrar tota una sèrie de metàfores, algunes més evidents i d'altres més amagades, de la guerra, no?
Flors i viatges, la guerra i les dones de Mercè Rodoreda és el final de la trilogia que Cabo San Roque va començar amb Joan Brossa i va continuar amb Jacint Verdaguer. La mostra itinerant, que ha arrencat a la Tabacalera de Tarragona, visitarà altres centres d'art com el MAC de Mataró, el Museu de Granollers, Cal Massó de Reus i el Casino de Manresa.
Doncs de seguida l'actualitat esportiva. Abans, però, deixeu-nos fer un apunt, i és que el Caixa Fòrum acull des d'aquest divendres la creativitat dels pobles de les illes del Pacífic al llarg de diverses generacions. Veus del Pacífic, es diu la mostra. Conté més de 200 peces de la prestigiosa col·lecció del Museu Britànic. Són 211 peces, des de rems cerimonials fins a figures tallades en basalt, vestits fets amb escorça de morera o maquetes de canoes bèl·liques. Són artefactes procedents de diferents períodes d'ocells que mostren la genialitat dels artistes del Pacífic. Caixa Fòrum fins al 15 de febrer.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Des de Barcelona, Joan Fitó, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha inaugurat aquest matí el Camp Nou amb un entrenament de portes obertes davant de 21.795 espectadors.
És el primer esdeveniment que es fa a l'estadi després de més de 2 anys d'obres. Un entrenament que ha servit de test per avaluar les mesures de seguretat i d'accés al camp abans que el Camp Nou pugui acollir ja a finals d'aquest mes partits de competició oficial. Un dels capitans del primer equip, Ronald Araujo, emocionat amb aquest retorn.
Sí, estaba un poco emocionado. Cuando veníamos en el bus le decía a los gurises, estoy un poco emocionado de volver al Camp Nou. Todo el mundo sabe lo que es este estadio, lo que impone, ¿no?, a todo el mundo. Había compañeros que todavía no habían jugado acá, no habían entrado. Y la verdad que muy lindo. Muy contento por cómo está o por cómo está quedando. Tener a la gente con nosotros, que vino a acompañar hoy mucha gente. Y deseando volver.
Avui, per cert, no s'ha entrenat el francès Jules Koundé per un cop, però en principi no és res greu. Mentrestant, la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha explicat quan el club té previst tornar definitivament al Camp Nou.
El més aviat possible. Jo crec que necessitem tots i volem tots tornar a casa, tornar a sentir aquest caliu que tenim en el nostre estadi. Hem estat molt bé els Lluís Companys, evidentment, però no és casa nostra. Jo crec que emocionalment necessitem tornar i volem tornar, per tant, el més aviat possible.
Quan s'estreni serà amb 45.000 espectadors?
Sí.
I després l'estrenarem amb 60.000? Quan? Se sap més o menys la previsió? Quina
la previsió, és? Insisteixo, la previsió de treball és que estigui finals d'any.
Finals d'any. Avui, per cert, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, ha tornat a convocar 5 futbolistes del Barça.
Sí, entre els quals destaca la presència de Lamine Yamal.
Creo que está en perfectas, creo que digo desde el convencimiento, está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Y lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos 2 partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
També han entrat a la llista Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres i Fermín del Barça. Són partits, com deia, de la Fuente de classificació per al Mundial davant de Geòrgia el dia 15 d'aquest mes i Turquia el dia 18. Tots 2 partits a Sevilla. A la convocatòria també hi són els catalans David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea i Aleix García del Bayer Leverkusen.
A la Lliga de Primera Divisió aquest vespre ja comença la 12a jornada.
Amb la disputa d'un partit a les 9 del vespre, l'Elx Real Societat, el Barça jugarà diumenge a Vigo i demà ja ho faran Girona i Espanyol. Els blanc i blau jugaran a casa demà a les 9 contra el Villarreal. D'aquest enfrontament en parla el defensa uruguaià Leandro Cabrera.
Mantenernos siempre en él, no desesperarnos y obviamente aprovechar las oportunidades que nos den. Creo que últimamente estamos avasallando mucho y llegando mucho al área rival. Cerrar un poquito la portería nuestra y yo creo que conseguiremos marcar en el área rival.
L'Espanyol s'entrena aquesta tarda. Després parlarà Manolo González, un partit que per cert no podran jugar ni Ramon Terrats ni Carlos Romero per la clàusula de la por.
Parlem ara de bàsquet, Joan, perquè el Palau Blaugrana acollirà aquest vespre el primer Barça-Madrid de la temporada.
Corresponent a la novena jornada de l'Euroliga, Joan Peñarroya recupera Tornike Xengelia i Nico Laprovittola. El georgià va fer ahir part de la sessió amb el grup per posar a prova el seu turmell. En canvi, l'argentí ha completat els dos últims entrenaments amb l'equip. Peñarroya explica com arriben els dos equips a l'enfrontament d'aquest vespre.
Evidentment estem pitjor del que tindríem que estar en Lliga Endesa, però mira com està l'Euroliga, no? I en l'Euroliga tots dos estem molt ben posicionats, amb la qual cosa no crec que sigui una situació, diguem-ne, en la qual cap dels dos equips tingui que estar desesperat per aconseguir la victòria.
El Barça és 7è amb 5 victòries i 3 derrotes i el Madrid és 10è amb 4 victòries i 4 derrotes. Els blaugranes, però, han perdut els últims 8 enfrontaments que han jugat amb els blancs. El Barça-Madrid començarà a 8:45 i el transmetrem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ahir a la Lliga Femenina, la penya va perdre davant el Saragossa per 85-97 en el primer partit de la 6ª jornada.
I en waterpolo, el Mataró comença avui a disputar la fase preliminar de la Conference Cup masculina.
El que és la tercera competició europea, els mataronins jugaran aquest vespre a partir de les 7 de la tarda davant del Galatasaray en el primer partit i diumenge s'enfrontaran al Primorie de Rijeka, que és l'equip que acull aquesta primera fase. Els dos primers de grup passaran a la ronda principal.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
I avui acabem parlant de Tarragona, que celebra els 25 anys de la declaració de Tàrraco com a patrimoni mundial, i una de les activitats que s'han preparat és un cicle de monòlegs sobre personatges que posen veu a la riquesa, tant material com immaterial, de Tarragona. Són 7 personatges de totes les èpoques, de la prehistòria a l'actualitat. Una reina medieval, un pescador del Serrallo, un mercader, un pres, una emigrant, però també l'arquitecte Josep Maria Jujol o l'arqueòleg Eudald Carbonell. Són monòlegs que es fan avui, demà i demà passat a diferents espais de Tarragona. Així acabem avui el Catalunya al dia, que és un programa que és el contrari d'un monòleg, que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, Aurora Guindo, Dani Jiménez i Lautaro Quinteros. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Fins dilluns.